Mires, amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt, bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest diumenge 9 de juliol del 2023. El dia que us oferirem una tertúlia molt especial, un programa molt especial per fer d'alguna manera balanç de la temporada esportiva i radiofònica, ja que demà torna la feina al Barça de Xavi. Demà, extraoficialment, comença una nova temporada futbolística amb l'inici de la pretemporada del Barça de Xavi Hernández. De seguida compartirem taula per fer aquest balanç, abans que arrenqui la temporada del Barça, amb el trident de la secció Això no té nom, el Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia, Toni Muñoz i Xavier Aldecoa, i amb uns convidats molt especials. De seguida. A més, tindrem música en directe i també alguna sorpresa. No us perdeu el programa d'avui, que servirà com a tancament personal d'aquesta temporada radiofònica i perquè l'hem preparat amb molta il·lusió abans de marxar uns dies de vacances. Tot i que el Tu Diràs, evidentment, seguirà tot l'estiu amb el Dani Aguilar, amb el Jaume Molló, amb la redacció d'Esports de RAC1 pendent de les pretemporades, però servidor de vostès marxa uns dies de vacances i hem preparat avui un últim programa de temporada molt especial. Però abans de tot això, repassarem les notícies més destacades d'aquest diumenge. Roger Saperes.
Què tal, Pariser? Bona nit.
Què tal? Bona nit. D'aquí unes hores, Torna ja el Barça de Xavi 23-24. Ja hi tornem a ser?
Ja hi tornem a ser. Tot torna a començar. S'han acabat les vacances pel Barça i toca posar-se a treballar. Demà, però, Xavi encara no ho farà amb tots els jugadors perquè els internacionals que van disputar partits al mes de juny, ja fos de la Nations o de classificació per l'Eurocopa, tenen una setmana més de vacances. S'incorporen dilluns vinent per marxar ja cap a la gira americana. Per tant, encara haurem d'esperar per veure vestit de cur Ilkay Gundogan. Sí que ho farà en principi Íñigo Martínez. El planning de la setmana: demà, reconeixements mèdics i proves físiques. Dimarts, dimecres i divendres, dobles sessions. Dissabte, un sol entrenament. I dijous i diumenge, descans. Dilluns, 19, com dèiem, la plantilla marxa al complet ja cap als Estats Units per disputar-hi 4 amistosos. Contra la Juventus el 22 de juliol, l'Arsenal el dia 26, el Madrid el dia 29 i el Milan l'1 d'agost.
Ja sabeu que farem Barça en xancletes, Durant tot l'estiu podreu seguir les transmissions de matinada del Barça als Estats Units amb el Jaume Molló i amb la gent del Barça en xancletes. També demà, per cert, arrenquen el Madrid, la pretemporada, i el Girona, De moment, l'única novetat de Daily Blind, aquesta única cara nova de la plantilla de Mitchell de cara a la temporada vinent. Per cert, Saperes, el Barça, més enllà d'arrencar pretemporada, tot lligat amb Vitor Roque, i demà també s'hauria de fer oficial.
Sí, serà el tercer fitxatge després de Gundogan i d'Íñigo Martínez. Fonts properes a la negociació han confirmat a RAC1 que l'acord està tancat per 30 milions d'euros en fix i 31 en variables i que el jugador signarà amb el Barça per les properes 6 temporades. Ara caldrà veure si el davanter brasiler pot incorporar-se aquest estiu o ha d'esperar-se al gener per qüestions, ja ho sabem, de fair play. En tot cas, la previsió del Barça, com deies, fer oficial demà el fitxatge de Vitor Roque.
Tigrinho serà nou jugador del Barça. A veure si demà serà oficial i a veure si arriba al mes de gener. Futbolísticament, aquest 9 de juliol del 2023 quedarà per sempre com el dia que va morir Luis Suárez Miramontes, exjugador del Barça, i sempre serà recordat per ser l'únic futbolista espanyol que ha guanyat una pilota d'or més enllà d'Alexia Putellas en categoria femenina, que n'ha guanyat dues. Marc Andrés, hola, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
Hi ha hagut moltes mostres d'afecte al món del futbol.
Sí, destaquem les del Barça i Inter de Milà, els dos grans clubs de la carrera del gallec. El club blaugrana hi va jugar 7 temporades, del 1954 al 1961. Trajectòria històrica per un fitxatge inversemblant, com explicava el mateix Luisito a la cadena SER en una de les seves últimes entrevistes.
Que el Barcelona s'interessa por Dagoberto molt. Y el presidente, después lo dijo el delegado que fue, le dijo el rumbo, dijo, sí, vende a Mol, pero métele a este chaval como sea, gratis o paga tú, para que se queden con él. Hicieron la operación, llamó a La Coruña este y le dijo, ¿qué? ¿Cómo va a ir? Bien, bien, bien. Y lo del chaval, ¿has conseguido dejarlo ahí? Sí, 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 se quedó ahí. El Barcelona quiso, dijo que no le interesaba mucho, pero bueno, pero nos dio algo y se quedó con él. Dijo, ah, menos mal.
Doncs amb una arribada així, el Barça hi va jugar 253 partits i va marcar 141 gols, molts d'ells importants, com aquest a la final de la Copa del Rei del 1959, narrat evidentment pel Nodo, contra el Real Madrid.
Martínez y Villaverde con esta combinación van a proporcionar a Suárez el remate del tanto que supone el empate a dos. Vean el difícil disparo de Luisito.
Així tot, un Barça amb el Camp Nou per acabar de pagar el va vendre l'Inter de Milà, on també és una reconeguda llegenda. Directament, el comunicat del club italià parla de Luis Suárez com a un home que literalment va construir l'èxit dels Nerazzurri en els 9 anys que s'hi va estar. Per acabar, l'eix, com bé has dit, Luis Suárez va ser el primer i únic futbolista espanyol masculí en guanyar la pilota d'or l'any 1960. I aquí remarquem el missatge de l'única dona pilota d'or, Alexia Putellas, que a Twitter ha dit el següent: "Història del futbol, sempre recordaré la frase que me dijiste después de ganar el primer Balón de Oro y de cómo eso me inspiró. Descanse en paz, don Luis Suárez."
Bon missatge d'Alexia Putellas des de la concentració de la selecció espanyola al Mundial de Futbol.
Falten 11 dies.
I és que falten només 11 dies perquè arrenqui aquest Mundial femení d'Austràlia i Nova Zelanda. Marina Garrido, ja tenim la selecció espanyola fent la seva adaptació a Nova Zelanda.
Bona nit, Aleix. Doncs sí, compte enrere perquè comenci la gran cita mundialista d'Austràlia i Nova Zelanda. La selecció espanyola ja fa 2 dies que va arribar a terres neozelandeses i es troba adaptant-se al canvi horari i sobretot a les baixes temperatures. I és que les últimes concentracions a Madrid i Benidorm estaven a més de 30 graus i ara a Nova Zelanda es redueixen fins a 10 graus. Per tant, déu-n'hi-do. L'equip de Jorge Vilda continua el curs de la seva preparació, ara amb la vista posada a l'últim amistós abans de debutar al Mundial. Un test contra Vietnam que disputaran el pròxim divendres 14 de juliol. Després ja marxaran cap a Palmerston North, també a Nova Zelanda, que serà la seva seu durant tot el torneig i és on encararan la fase final d'entrenaments per afrontar el primer partit de fase de grups, que serà divendres 21 de juliol davant Costa Rica. I en aquest cop de compte enrere, avui, quan falten 11 dies, et porto una dada que a la vegada és una molt bona notícia, i és que aquest Mundial femení tindrà la màxima participació històrica amb un total de 32 països participants. Una gran diferència respecte a la primera edició, a Xina 1991, on només hi van participar 12 equips. I si parlem de màxima participació, també hem de parlar del Barça, perquè és l'equip amb més jugadores convocades pel Mundial 2023, fins a 18 futbolistes blaugranes amb 8 nacionalitats diferents que competiran per endur-se aquest Mundial.
Tot un rècord pel Barça en aquest Mundial, que comença el 20 de juliol i que, evidentment, seguirem intensament aquí a RAC1. I en pàgina poliesportiva, 3 cosetes. El Tour de França, la Fórmula 1 i Wimbledon. Comencem pel Tour, una altra magnífica etapa de muntanya avui, en la qual Pogacar ha esgarrapat uns segons a Vingegaard. Miquel Pascual, hola, bona nit.
Bona nit, sí, Pogacar s'ha apropat una mica més al mallot groc, Jonas Vingegaard, després de retallar-li 8 segonets al danès amb una ataca final en l'ascensió al Puy de Dôme, un port de categoria extra on el Tour no hi pujava des de feia 35 anys. L'eslové se situa ara a 17 segons per sota de Vingegaard a la general abans de la primera jornada de descans de demà dilluns. El líder i vigent campió reconeixia que avui era més dèbil que Pogacar, però avisa que la lluita serà llarga.
Al cap i a la fi, avui en Pogacar era més fort i s'ha merescut retallar els 8 segons. Només he de seguir lluitant per mantenir el mallot groc fins a París. Serà una batalla dura fins al final.
El guanyador de l'etapa ha sortit des de la fuga, que ha arribat amb molt de marge respecte al gran grup. Qui s'ha acabat imposant ha estat el canadenc Michael Woods, que li ha pres la victòria a l'estatunidenc Georgeson en els últims 400 metres. En clau espanyola, l'andalús Carlos Rodríguez es manté quart en la general i s'apropa a 1 minut i 42 segons del tercer lloc del podi, que marca l'australià Hindley, tot plegat en la jornada en què s'han complert 100 etapes sense victòria espanyola al Tour de França.
I potser en seran unes quantes més.
Sí, potser
Miquel.
Sí.
Demà jornada de descans. Correcte. Demà no hi ha etapa al Tour de França, dilluns, i després ja començarem a mirar cap als Alps, que és l'altra gran cita la setmana vinent. Això al Tour de França, i encara sobre rodes, hem tingut Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1.
Santander Lab Zero t'ofereix aquesta informació.
Álvaro Demà, hola, bona nit.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Ha guanyat el de sempre últimament, que és Max Verstappen, que continua passejant-se cap al seu tercer títol mundial.
Sí, nova victòria de Max Verstappen, que s'ha imposat a Silverstone per davant del McLaren de Lando Norris, que ha acabat segon. Norris, que sortia segon, ha superat a Verstappen a la sortida, però l'holandès ha recuperat el liderat a la cinquena volta i ja no l'ha abandonat fins rebre la bandera quadres com a guanyador, aconseguint el seu 8è triomf de la temporada, el 6è consecutiu i, atenció, la 11a victòria consecutiva de Red Bull, que iguala un rècord vigent des de fa 35 temporades, des de 1988, quan McLaren, amb Ayrton Senna i Alain Prost, van ser capaços de guanyar també 11 grans premis de manera consecutiva. Norris segon ha pujat per primer cop al podi aquesta temporada, mentre que Lewis Hamilton, que ha firmat una bona remuntada des del 7è lloc de la sortida, ha acabat tercer, aconseguint el seu podi número 14 al circuit de Silverstone. Fora del calaix, Piastri quart, amb el segon dels McLaren, Russell cinquè, Checo sisè, Fernando Alonso setè. L'Asturià ha explicat a DAZN que avui han salvat els mobles.
Fuimos lentos todo el fin de en todas las sesiones, y no fue diferente en carrera, nos faltaba ritmo al principio con Gasly y al final con Checo y con Albon, y creo que séptimos es un poco mejor de lo que íbamos, ¿no? O sea que al final el resultado mejor que el ritmo.
Carlos Sainz, per part seva, acabat en la desena posició, descontent el madrileny amb el ritme del seu monoplaça.
Está claro que el ritmo de carrera todavía hay que mejorarlo, sobre todo con viento. Hoy había dos o tres curvas que con el viento sufríamos, la 4, la 7, pero bueno, sabemos que es nuestro punto débil y que hay que mejorarlo.
Impressions de Sainz també a DAZN. Proper Gran Premi, 11 de la temporada, d'aquí a dues setmanes, diumenge dia 23 de juliol, a Hongria.
Molt bé, n'estarem pendents. Gràcies, Álvaro.
Gràcies, Aleix, que vagi bé.
Creus que ets qui més en sap de Fórmula 1? Posa't a prova amb Santander Lab Zero, un concurs en què ho aprendràs tot sobre la ciència que hi ha darrere de la Fórmula 1. Juga i suma punts per arribar al primer lloc. Només el millor guanyarà una experiència VIP de Fórmula 1 a Abu Dhabi. Però també hi ha premis exclusius cada cap de setmana. A què esperes? Registra't ja a Santander Lab Zero i demostra que ets el que més en sap de Fórmula 1.
I ens queda repassar Wimbledon, que encara el tenim en joc, ara mateix. La jornada d'avui encara s'està disputant a les 11 i 12 minuts de la nit, hora catalana. Tenim en pista Novak Djokovic. De fet, a la central de Wimbledon, Marc Morales. Hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Com va el partit?
De moment, Djokovic domina per un 7-0 i acaba de començar el segon set amb avantatge pel número 2 del món a 5-4 a jocs. Veurem si el serbi pot mantenir la ratxa de victòries a la pista central, que fins ara en porta 42 seguides. Cal recordar que si el partit arriba a les 12 de la nit, hora catalana, s'haurà de reprendre demà, perquè avui Wimbledon no es pot jugar més enllà d'aquesta hora per normativa del torneig. Si Djokovic guanya, es trobaria a quarts de final amb el rus Rublev. Aquest dilluns, Carlos Alcaraz buscarà el pas als quarts de final davant l'italià Matteo Berrettini, finalista l'any 2021. I en el quadre femení, la número 2 del món, Aleix, la polonesa Iga Swiatek s'ha classificat pels quarts de final per primer cop a la seva carrera. Mai havia arribat fins a aquesta ronda a Wimbledon i ara s'enfrontarà a l'ucraïnesa Elvina Svitolina.
Ara mateix servint Hurkacz, el polonès, contra Djokovic per intentar igualar a 5 jocs aquest partit que està sent realment igualadíssim. De moment s'ha decidit el tiebreak 7-6 al primer set a favor de Djokovic, que ha patit moltíssim, ha hagut de salvar 3 boles de set, i ara Hurkacz, que té un servei potentíssim i rapidíssim, està intentant igualar a 5 jocs al segon set. Com ara deia el Marc, això li queden 45 minuts. Si no, després, per normativa, hauran de tancar la paradeta i Djokovic haurà de reprendre demà aquest partit abans que jugui Carlos Alcaraz.
I té tota la pinta, Aleix, que aquest segon set arribarà també al tiebreak.
Sí, sí. Si continua així, sí. Es pot veure a Vamos, de Movistar, aquest partit entre Djokovic i Hurkacz, que encara li queden 45 minuts per normativa a Wimbledon. Farem una petita pausa. Són les 11 i 13 minuts. Això és el Tu diràs. Això és la nit esportiva de Catalunya. I de seguida, quan tornem de la publicitat, ens traslladarem radiofònicament a la comarca del Lluçanès. Preciosa, aquesta comarca. Al poble de la Torre d'Oristà i al restaurant Cal Trunfo, per compartir taula amb uns convidats molt especials en aquest Tu diràs tan especial que farem avui.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança. RAC, hi som per ajudar.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
A RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Molta atenció, us presentem Santander Lab Zero, un joc per descobrir quan en sabeu de Fórmula 1. Santander Lab Zero. Respon al màxim nombre de preguntes en el menor temps possible i podràs guanyar una experiència VIP al Gran Premi d'Abu Dhabi de Fórmula 1 i molts més premis. I si formes un equip amb els teus amics, també tens l'opció de guanyar un viatge exclusiu a Maranello, la casa de Ferrari, i a més de córrer al circuit de Fiorano. Accelera i registra't ara a la pàgina web santanderlab0.com. santanderlab0.com. Comença a jugar i a guanyar premis amb Santander Lab 0. Seguim al Tu diràs en aquest programa especial de tancament de temporada perquè servidor de vostès s'agafa uns dies de vacances fins que torni la Lliga. El 13 d'agost tornarem a estar aquí al peu del canó. El Tu diràs continua, durant tot l'estiu estarem pendents de la pretemporada del Barça, del Girona, de l'Espanyol, del Mundial Femení de Futbol i de tota l'activitat esportiva que hi hagi. Però, com que servidor se'n va de vacances, volia fer una cosa especial en aquest tancament de temporada i hem anat a un lloc molt especial, amb una tertúlia molt especial i amb algunes sorpreses que tindrem al llarg dels pròxims minuts aquí al Tu diràs, per parlar de futbol i per tancar aquesta temporada radiofònica. Podem presentar-la com Déu mana, sisplau? Alba, hola Alba.
Hola.
A veure, va, anem a presentar el programa com Déu mana, aquest especial.
Vale.
Vinga.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs amb Aleix Pariser.
Olé!
Molt bé. Molt bé. Alba, estem aquí, com m'heu vist, amb molt de públic.
Jo l'acabaria aquí, eh?
Ja està, no? Anem a presentar qui sou, perquè la idea és què fem, i llavors, amb la gent de l'Això no té nom, aquesta secció meravellosa que fem els dilluns amb el Joan Josep Pallàs, el Toni Muñoz i el Xavi Aldecoa, què fem, i el Joanjo, el Toni i el Xavi van tenir una idea molt bona. Anem a presentar qui hi ha a la taula, Alba, i després expliquem per què som aquí. Val? Vinga, qui hi ha a la llista de la taula?
Bona pregunta. Bé. Doncs aquesta és la llista.
La llista, vinga.
Joanjo Pallàs. Yeah! Toni Muñoz. Yeah! Xavi Aldecoa. Yeah! Raúl Llimós. Yeah!
Aquest em sona.
Jordi Évole. Yeah! Ramon Besa. Yeah! I Danae Boronat. Yeah!
I jo, l'Aleix Pariser. Molt bé. Molt bé. Hòstia, té futur, eh? Té futur, eh? Té futur, aquesta noia, té futur. Quants anys tens?
10.
10 anys, molt bé. No tindràs algun familiar que hagi fet ràdio o tele? No?
Ostres, ara que ho penso...
A veure. Et sona algú de la família? No sé, que hagi fet comunicació en algun moment o...
Miro darrere meu.
Oh! Qui hi ha darrere?
El meu pare!
El senyor Raúl Llimós, eh? Hola, Raúl.
Hola. Bona nit. Escolta...
Déu-n'hi-do com pugen, nen, les generacions.
Aleix, puc marxar i la deixo ella aquí?
No.
En nom de la família?
Sí, no. Sisplau.
Però no podem parlar d'eufòria, Alba, eh?
Per què?
Perquè és que hauríem de... Aquest programa és d'esport, llavors hauríem de parlar d'esport. Hi haurà música en aquest programa.
Bàsquet.
Hi haurà música en aquest programa especial, però hauríem de parlar...
Aleix, no li donis corda, eh?
Val, ja està, molt bé.
Si no...
Alba,
posació de micro 100%.
T'agraïm moltíssim l'entrada. No hi ha hagut mai una entrada millor en el Tu diràs, de veritat.
Ai, gràcies.
Molt bé, Alba. Quina meravella. Bé, moltes gràcies a tota la gent que ens acompanya de públic, moltes gràcies a tots els convidats que tenim aquí amb nosaltres. M'agradaria que expliquéssim per què som a Cal Trumfo, a la Torre d'Oristà, al restaurant de l'Isaac i de tota la seva família. Joan Jopallà, sisplau, que ets l'executor de tot això, pots explicar-ho?
Bueno, l'Alba ha posat el llistó molt alt, eh? Jo faré el que podré. Bé, bueno, el Cal Trumfo, que és aquest restaurant on ens trobem, és de l'Isaac Monzó, que demano un aplaudiment ja per ell. És aquest que porta una gorra que sembla que hagi de votar a Trump a Wisconsin. Som amics des de fa molts anys. No us explicaré totes les vivències que hem viscut amb ell, però són moltíssimes. Jo el considero família, jo espero que ell també a mi. I el lloc on ens trobem, jo crec que és un miracle. Perquè el lloc és molt bonic, però està en un lloc que vols, has de venir expressament, no?
El Lluçanès.
Sí, senyor, el Lluçanès. I...
Quina gran terra, el Lluçanès. Sí, senyor. Bravo!
És comarca.
I bé... Bueno, tampoc explicaré la nostra vida, però quan amb el Xavi i amb el Toni van venir abans a fer un dinar, perquè a mi m'agrada portar molta gent aquí, el Ramon ho sap, el Raül ho sap, el Jordi ho sap, doncs bueno, hem fet aquí com una mena de temple, de saps aquests que creuen en déus i tal, que van a temples i tal, doncs, o sigui, el nostre és aquest.
Aquí t'inspires per l'avantguàrdia, també el Toni, ell pels
totalment,
llibres.
Totalment, totalment. I bé, de seguida vam pensar que si havíem de fer un últim programa havia de ser aquí, i aquí estem, i la veritat és que miri veig gent maca i que conec, i per mi és un... Bueno, és emocionant estar aquí, amb la família també.
Clar, que més
amb la meva filla i la meva dona, que la meva dona, per cert, és la que ha decorat aquest restaurant.
És maca. No. Ha quedat maquíssim, eh? Estem aquí envoltat de prats, de camps, i a més la decoració d'aquí dintre també és com si entressis en un oasi, vull dir que és molt bonic, sí. Felicito. Si algun dia necessitem alguna cosa a casa, o allò en sigui, trucarem.
La cunya.
Sí. Llavors, vam dir, va, fem això, va, provem-ho, sí, anem a quadrar agendes. Vam quadrar nosaltres quatre agendes. Llavors vam dir, per què no fem una mica més gran?
Exacte.
I cadascú de vosaltres ha portat un convidat. Tu qui has portat?
Sí. Jo, un xaval anònim, que, bueno, que està començant i necessitava una empenta. I jo sóc molt d'això, d'ajudar gent que comença i que necessita ajuda. I bé, no sé si us sona, perquè, bueno, en fi... És el Jordi Évole.
Hombre,
està aquí.
Hola, Évole.
Un amic, per cert, dels millors que tinc, que a més l'amistat neix a la ràdio, compartida amb el Raül Llimós, i bé, és un altre fil emocional que tinc, en aquest cas amb la ràdio, i també hem viscut moltes coses junts, també inconfessables, però és molt xulo estar aquí també amb ell aquí.
Que bé, vale. Hòstia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va costar que et convencés o no?
No gaire, la veritat, perquè a nosaltres ens uneix una cosa molt especial amb la Torre d'Oristà, que va més enllà de l'Isaac, perquè nosaltres aquí vam cometre segurament el robatori més gran que s'ha fet a tot Catalunya. I vam venir per una festa major amb el Joanjo i una sèrie d'amics, i feien un bingo. Aquí, bueno, els amics del poble feien un bingo.
Perquè el pregol feia l'Isaac.
El pregol feia l'Isaac, i després feien un dinar, un sopar popular, i després un bingo.
Sí.
Pues de quatre bingos que es van cantar, tres els vam cantar nosaltres. I jo pensava que ens matarien, aquest poble. O sigui, qualsevol altre poble haguessin agafat i no haguéssim sortit vius d'aquí. I en canvi aquí la gent venia i et deia, oh, quina sort heu tingut, que us ha tocat tres bingos, I jo pensava, aquesta gent no són catalans, o sigui, són d'un altre lloc.
Que ha estat els a la barra, no? Ara tu gastaràs aquí a la barra, no?
Bueno, vam convidar tot el poble. O sigui, però a part és que anàvem en plan exhibint tota la pasta que havíem guanyat, allà sobre la taula, 400 euros, o sigui, era una cosa molt, molt...
400 euros?
Molt grotesca, sí.
Fort.
I va acabar el ball que un senyor del poble, que espero que no hagi vingut, es va despullar.
No, sí.
Sí, 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 de veritat.
Però sí, sí, com, complet?
Sí, 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 nu, nu integral. Sí, sí, però sense venir a cuento, eh? No, no, no.
Aquí saben qui és, eh?
Sí?
Sí.
Saben qui és?
No,
fan cap,
no, no, no dieu noms, no dieu noms.
Hi ha documents.
No, però que és una anècdota que jo explico sempre. O sigui, no perquè estigui aquí a aquesta tertúlia. Això ho he explicat on de cero, també. O sigui, no.
Però ell va dir, ara em despullo? I es va despullar.
No va dir res, no va dir res. De cop i volta estàvem ballant amb la pasta ja sobre la taula i aquest senyor va aparèixer allà amb el cacauet allà.
Anava sense envasar, no? Vull dir,
sí, sí, tal qual, tal qual, tal qual.
Tota la fresca.
Però va ser un dia gloriós, gloriós, i per això la nostra amistat i relació amb aquest poble de gent bonica com és la Torre d'Oristà.
Oh, bravo. Évole, Ja que hi som, em deixes aprofitar-me de la teva amistat? Per què no... Tens un grup de música, no?
Sí.
Us importaria que tanquéssim aquesta tertúlia amb alguna cançó?
Sí, sí que ens importaria.
De Los Niños Jesús?
No, a mi m'encantaria, eh? Però jo crec que... O sigui, porto una setmana una mica difícil.
Ja.
Vaig fer Juan Luis Guerra, he fet Cruïlla, i tinc una veu...
Ojalá,
tampoc
ojalá.
És que sigui... Jo no soc Nino Bravo, tampoc, però...
Ojalá que caiga.
Avui,
no? Ojalá
avui,
que caiga.
Avui, és, avui jo ho intentaré. Per tu, Aleix, ho intentaré.
Oh, sí?
Sí, 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 perquè sé que has tingut una temporada molt, molt bona. Mm. I...
Millor que l'anterior, també t'ho diré.
Sí?
Sí.
Hòstia,
sí.
Què va passar l'anterior?
No, no entrarem, ara no entrarem. Però ha estat millor el final que l'anterior.
No, però sí. truca'ls, i si no feu una instrumental, ja està.
Una
no, sí, sé que n'hi ha vingut, no enganyem a ningú. O sigui, jo vaig amb els Niños Jesús a tot arreu.
A tot arreu, és que jo he vist aquí
gent. Jo ja no soc periodista, jo soc cantant. O sigui, a mi el periodisme em sembla un art menor. O sigui, que l'han de practicar gent com el Ramon Besa i tal, però gent molt seleccionada, molt, molt selectiva.
Val.
I jo no em veig amb aquest nivell.
Lo de Évole és musical, ara ja.
Ara Leo de Évole serà musical, sí. Serà Évole on Ice.
Gent de la Torre d'Oristà i de Cal Trunfo, avui acabarem la tertúlia amb Los Niños Jesús. Això, una mica de música. A veure... Toni Muñoz, tu aquí has portat de partener, doncs... has portat algú conegut?
Sí, jo he portat el Raül Llimós i a la seva filla, perquè vinc... perquè, bueno, jo sempre el Raül havíem treballat molts anys junts a RAC1 i crec que era una persona doncs, que havia d'estar aquí a l'últim dia d'aquesta secció que ha anat creixent que, en quant a membres, perquè ja existia l'any passat que la feia en Joanjo Pallàs, però aquest any doncs, la fem el Xavi, jo i el Joanjo, i crec que el Raül Llimós, doncs, en fi, em fa molta il·lusió que sigui aquí amb nosaltres.
Que bé, sí. A mi també, era el meu jefe fa uns anys.
I què va passar?
Tens ganes de burxar avui, eh? Em va moure la cadira, mira.
Sí, sí.
No, gràcies, Toni, per la invitació. A mi m'agrada molt aquesta secció perquè va començar només el Joanjo. És com una secció piramidal.
Sí.
No, el Joanjo després dos
i cobra un, a més cobra un.
Amb el Toni del Deco.
Sí, sí.
I ara ja...
El Joanjo.
És la secció Embalaix.
Ara ja som nou, eh?
Jo la vaig vendre molt bé. Jo vaig dir que...
Això no té nom, Joanjo.
Ampliava una mica el ventall de col·laboradors perquè volia aprofundir més en aquest món i en realitat era que volia treballar menys.
I fer només un dilluns. Però cobres tu, no?
Sí, sí, jo cobro més i els hi reparteixo.
Jo crec que el que no té nom, Aleix, és que no hagis fet esment encara al tècnic, el Xavi Cupido, que el tenim aquí amb nosaltres, i jo li vull fer un aplaudiment.
Veus? Sempre aprenent del mestre. Jo sempre aprenent del mestre.
No, però és que a més li vull fer el test de la croqueta, perquè ja sabeu que el Xavi Cupido, que viatja sempre amb el Barça a jugar a RAC1 i per tot arreu, sempre allà on va tasta les croquetes de...
Sí. I avui,
avui ha tastat la croqueta...
De
Cal Trunfo.
Sisplau.
I, Cupi, jo vull un veredicte...
No, la millor que t'ha estat mai.
Ah, sí.
De què era? De què era?
Ah, ara em sortirà el nom de...
Carn...
De carn d'olla, això.
De carn d'olla, clar,
el nom,
sí. Sí. Doncs ja està, jo puc marxar, ja he fet el veredicte de la croqueta i...
Pateixes perquè puja fort la família o no, a nivell comunicatiu?
No pateixo, no. No. Pateixo perquè si li dones corda et robarà el programa, però...
Ja ens agradaria, també.
No, encantat d'estar aquí i és un dia també molt especial pel que ha dit el Joanjo i el Jordi I res, no sé, no sé de què vols parlar.
No, una mica del Barça, que és un programa d'esports, m'agradaria parlar una mica del Barça. Però abans, Xavi Aldecoa, què tal?
Com esteu?
A veure, presenta'ns el partener que has portat.
També hi ha algun noi que comença, que hem de donar aquí una mica de volada en els seus primers passos en el periodisme. No, un mestre, una persona que no sé si se'n recordarà, però ens vam conèixer a Sud-àfrica. Que em va venir i em va dir, tu ets l'Aldecoa, t'he llegit.
Però el Mundial de futbol?
El Mundial
de, 2010, sí.
De Sud-àfrica. Sí, sí, jo hi vivia, a Johannesburg, i ell venia a cobrir el Mundial.
Waka Waka, eh?
El Waka Waka.
Sí, sí.
Comentari tècnic.
No, Waka Waka i Iniesta. Vull dir, cuidado, paraules majors.
Iniesta, Maradona...
És veritat, el seleccionador, estava, seleccionador. Sí, sí, sí.
Un gran Mundial. Un referent...
Piqué i Shakira, sí,
un perdó. Escriptor i periodista que ha elevat el nivell de la crònica a quasi literatura. O sigui que... Un plaer tenir-te amb mi.
Ramon Besa. No, no, no. Un tio de Perafita... un tio de Perafita, que coneixes bé aquesta comarca, aquesta zona.
Bueno, primer agrair al Xavi, que per cert recomano la columna que avui ha escrit a La Vanguardia, perquè la gent entengui, perquè quan tu viatges, el primer que has de saber és amb qui et trobaràs. Hi ha gent que és molt atrevida, jo que sóc molt covard, el primer que faig quan vaig a un lloc és saber amb qui m'agradaria trobar i buscar-lo. I tenia molt clar a qui volia trobar, perquè sabia que si trobava un referent a Sud-àfrica, que per mi era una terra totalment desconeguda, doncs havia de conèixer a Xavi Aldecoa, i així es va anar. De vegades les coses no són fortuïtes, sinó que són buscades. Tornant aquí, de vegades, semblarà que jo sóc l'estranger, no? Perquè tots coneixeu aquesta terra, tots sabeu què passa en aquesta terra, tothom sap el que és la Torre d'Oristà, el que és el Lluçanès, el que és Cal Trumfo, però crec que també aquest és un gran mèrit de l'Isaac i de lo que és la Torre d'Oristà. La Torre d'Oristà té una cosa molt important per mi, i no ho dic ara per quedar bé, sinó perquè està escrit en un article de la revista La Rella, té les dones més guapes de la comarca. Segurament perquè és un lloc on conflueixen bandolers, bruixes, terra llindant amb Sant Feliu, que ara no sé si són del Lluçanès o de què són, tinc els meus dubtes, però cap a Avinyó, cap a la Plana de Vic, és a dir, és un lloc on hi ha moltes confluències.
Sant Feliu és la serra, no? Vols dir?
Es donen moltes circumstàncies especials, és a dir, té un especial encanteri. Ara s'ha de descobrir el que ha fet l'Isaac, doncs és al marge de ser una persona doncs, vinculada amb el Joanjo i el que és Barcelona i el barri de Sant Andreu i el que és la Moritz i tot el seu aprenentatge tècnic a l'alquímia i llocs tan prestigiosos és ensumar totes les fondes del Lluçanès, estudiar-les i convertir la seva pròpia cuina. I això ha fet que doni grandesa fins al punt de que gairebé em sento jo el foraster i ell ser el local, no? I això crec que és una de les millors coses que et pot passar a la vida. Per tant, gràcies per convidar-me i sobretot també pel padrí, que com dic, qui tingui algun dubte o que sigui per què has de seguir Xavi Aldecoa i què significa el Barça, què significa Messi, què significa això, la columna avui que escriu a La Vanguardia crec que és un exemple extraordinari del per què tu et fascinen determinats relators o determinats escenaris i determinats circumstàncies, lo difícil que és viure i tenir una opinió des de fora ben la viscuda. I acabo, lo més important és que de la gent que té coneixement, quan té el coneixement sàpigui prendre distanciament, perquè des d'aquí tots estem en una zona molt còmoda. Ell el que va fer és sortir d'una zona de confort, ara es diuen, tots busquem eufemismes, històries, que és des de la comoditat anar-se'n a les zones més insospitades i com ens mirem, com ens veuen des d'aquí. Per tant, moltes gràcies i gràcies a tots per venir.
Ells van portar convidats i vaig dir jo també. I jo he portat una gran amiga, una gran professional, una de les millors periodistes esportives que hi ha des de fa temps i que a més ara ha demostrat que també pot sortir d'aquest registre del periodisme esportiu i fer entreteniment i humor. És la Danae Boronat.
Hola, Danae.
Què passa?
Sempre recordaré...
Però, què hi foto jo aquí?
No.
Vull dir...
Bueno, perdona.
Sí. No sóc digna de seure aquesta taula.
Estàs en prime time a la televisió de Catalunya, has estat fent un programa d'entreteniment, un late night, i a més narres el futbol, presentes programes esportius...
Sí, diuen que em foto a tot arreu.
Escrius cròniques...
Diuen, aquesta es pensa que ho pot fer tot.
Bueno, no ho fan els homes.
Es veu que sí.
Pues les dones també, no?
No, però nosaltres som massa atrevides.
No, home, no, clar que sí que ho pots fer també. Jo recordaré sempre la Danae que quan el Raül Llimós, quan era cap d'esports, em va dir, vinga, pots fer el Tu diràs cap de setmana. I vaig dir... Jo vull la Danae Boronat. recordes?
Sí, home, tant.
Vaig anar a buscar. Danai, has de venir a fer tertúlies. Hòstia, jo tertúlies vols dir, i allà va estar fent tertúlies, i mira ara.
Sempre diré, Aleix Pariser va apostar per mi.
Home, jo...
Però el Llimós també, ja,
sí,
ben, o sigui, abans ja...
I tots. Estàs contenta o no? T'ha agradat la...
Molt.
Que el trumfo t'ha agradat? Com has dinat?
Home, espectacular, Isaac, enhorabona, gràcies. Mira, l'ell continua treballant,
està treballant.
Però que, això que arribi, eh? Que...
Està passant mojitos,
arribi, eh?
Mojitos.
No. És que són mojitos?
Són mojitos.
Que...
Mojitos del Lluçanès.
També són del Lluçanès?
No, molt bé, hem dinat espectacular, Isaac.
Producte de proximitat.
Ara pots aprofitar, Isaac.
Hi ha hagut una cosa de sobrassada molt bona que hem menjat.
Oh, espectacular. Sí, ja. La boca de sobrassada i el barcoc.
Ja que hi som, digues alguna cosa, saluda la gent.
Gràcies, Isaac. No vol.
Parla, Isaac.
Isaac, hola, bona tarda, Isaac.
No, moltes gràcies a vosaltres, sobretot. El ple és nostre perquè estigueu aquí.
Què tal? Heu tingut molta feina a la cuina?
No.
Que mentider.
Digues la veritat.
Porten des de dimarts treballant, però...
Què et semblen aquests dropos que ens han portat aquí, què et semblen?
Són amics i germans, ja.
Qui ho està pagant tot això, Isaac? Perquè a mi és una cosa que des d'aquí arribat em preocupa molt.
No, aquí han col·laborat tots els,
sí?
tots els presents.
Però sí. RAC1 s'està deixant els quartos aquí perquè aquesta gent, el Conde, cuidado, eh?
Sí, tu no et preocupis, això a tu t'hi plena, això, ja veuràs.
Vale.
Sí. Isaac, no... Se'n va, jo li volia preguntar pel Barça. Vine un moment, avui vull preguntar pel Barça, que sí que ets molt culer.
Seu aquí, Isaac.
Posa't un moment. No, agafa el micròfon. El micròfon del Joan, un moment. Agafa aquí el micròfon del Joan, un segon. Que jo sé que ets molt culer, a veure. Tu aniràs...
Que obri la tertúlia, l'Isaac.
Sí. Aniràs a Montjuïc o no, Isaac? A veure.
No.
No hi aniràs. Però seguiràs al Barça per RAC1 i aquestes coses, sí. Això sí, eh? Sí.
Però sí que anirà perquè vindrà amb mi.
O sigui, jo tu ets que... l'únic que has fet passi de temporada?
Jo sí, he fet passi de temporada de Montjuïc.
Val.
Sóc jo.
Sí, però ell que no el tenia al Camp Nou, se l'ha fet a Montjuïc.
Home, clar.
Ah, sí?
Perquè al Camp Nou estic a llista d'espera encara per un seient.
Això hi ha molts socis que
jo
ho han
també.
Fet.
I clar, aquesta temporada tenia l'oportunitat de tenir seient. A Montjuïc, sí, però seient. I res, o sigui, serà molt guai pujar a Montjuïc.
Molt.
Ah. Anirem amb xerpes, com qui puja l'Himalaya.
A mi em fa por els matolls, saps? Quan es mouen els matolls.
Ah, ja jo, ostres, no sé de què parles.
Bé, ets molt culer o no?
Sí, molt, va. Molt.
Des de quan escoltes RAC1?
Des de que va néixer. Coincideix amb el, a més, amb el naixement del meu fill, 23 anys, no?
Sí, clar, sí.
Escoltàvem el Raül.
Però tu baixaves a l'estudi, m'has dit, a veure,
sí,
el primer
toc. Sí, de Raül, fet, no? ells venien... De fet, ens veu portar un cop amb l'Isaac, els Nyandú.
Nyandú, sí, sí.
Els Nyandú, que són d'aquí...
Sí.
I van tocar un dia el primer toc en directe a l'estudi.
Doncs avui tocarà el seu cantant, no? El
Nando.
El Nando, sí, sí. Avui tocarà, ja veuràs, ja, com riurem. Després amb aquesta actuació també. Tindrem els Niños Jesús i el Nando, imagina't tu, que ens ho passarem.
Carai.
Què no ha tingut nom per tu, pel Barça, ja que fem aquesta secció del No té nom? Alguna cosa que no hagi tingut nom per tu aquesta temporada?
Preferia no dir-ho, saps?
Va, mulla, toma.
Pot ser bo.
Pot
ser alguna cosa bona que
no
tingui.
Pot ser alguna cosa bona que no hagi tingut nom.
No sé. Cosa bona?
Lewandowski no ha tingut nom. Està
no
bé.
Ha tingut nom.
Ell diu que ha guanyat la Lliga, eh?
Ja. Sí, sí.
Miracle,
eh? Sis lligues.
Està bé. 6 de 6, eh, professional?
Se'l veu eufòric, eh?
Té tics de Rafa Nadal, eh? Així, quan ha de parlar. No,
per exemple, de la UEFA League aquesta no m'agrada gens.
L'Europa League aquesta no, eh?
No.
Aquest any passarem la fase, no preocupis.
Sí.
De la UEFA, de la Champions.
Però per això ens vam eliminar aviat.
Vaig anar a l'últim partit de la Champions, vaig anar amb el Jordi.
Sí. Vam anar a dinar abans.
Va
ser el millor del dia, no?
No. Home, anar a un partit que ja estàvem eliminats.
El Bayern, no?
El Bayern, sí.
I perdre.
Es va fotre un bany.
Té mèrit.
0-3.
No, allà estàvem els dos com uns pepes fins que va acabar el partit. Fins que va pitar l'àrbit, allà estàvem.
T'ho vas passar bé?
Amb el Jordi, sí.
Isaac, de veritat, moltes gràcies per acollir-nos. Bé, ara aneu pensant, val? Coses que no hagin tingut nom del Barça aquesta temporada, val? Aneu pensant. Vinga, fem una pausa i ara seguim des d'aquí, des de Cal Trumfo.
RAC 1.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Deixa't portar fins a les millors vinyes de l'Empordà amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Microvins Garnatxa Negra 2018 de celler La Vinyeta. 5 finques 2018 de celler Peralada. Tortuga 2021 de celler Vins de Taller. 6 vins negres valorats en 90 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
RAC1.
Cada dia, de 12 a 1. La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort, que es veu que... Bueno, és que no us ho puc dir, és fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12 a 1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1. Tots som...
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut. Amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC 1. Tu diràs. Amb Aleix Parissé.
Aquí seguim, en públic a l'estudi, en públic a l'estudi, a l'estudi que hem muntat aquí, en una de les sales de Cal Trumfo, a la Torre d'Oristà, amb tota aquesta gent de la zona de nom, amb el Ramon Besa, també, de convidats, amb Jordi Évole, Raül Llimós, de Nai Boronat. Va, aquí s'arranca.
Jo m'arrenco perquè crec
que no tinc un nom per tu.
O sigui, primer parlaria en general de les 6 lligues, de 6 equips professionals, però si hi ha alguna cosa que no ha tingut nom és el que ha fet l'equip femení del Barça, que se li lesiona l'Alexia Putellas, la millor jugadora del món, i no només supera aquesta adversitat, sinó que guanya la Lliga de Carrer i guanya la Champions d'una manera brutal. Crec que això, com encara és el femení que no se l'escolta tant, no es valora, però crec que aquestes noies seran eternes perquè el que han fet quedarà per la història, així com a primer de no tenom. I després del futbol masculí, que és evident que la Lliga és una alegria, però parlaria de Valdé. Crec que no ha tingut nom la temporada que ha fet aquest xaval, que ha tret el Jordi Alba del seu lloc, de fet ja ha marxat, i crec que la temporada de Valdé és molt, molt meritòria per un xaval de tan jove, de 19 anys.
Molt bé. Què? Algun comentari?
Bueno, jo, clar, el Xavi ha tret això no té nom en positiu.
Sí, acostuma a passar. Això no té nom, és en positiu?
No, en principi
és negatiu.
O sigui, aviam, és en negatiu, el que passa que
és
un programa en el que només parles de coses negatives o una secció quedava com una mica... I de tant en tant colem alguna positiva. I ell ha sigut 10, i ho ha sigut positives, i així els deixa el marroncete per nosaltres.
El Xavi diria més és l'optimista del grup.
Exacte.
Sempre és així.
Bueno, fixa't si és optimista, que està entusiasmat amb el fitxatge de Vitor Roque.
Sí. Però això és un efecte Àfrica? que és un continent optimista?
Bueno, segurament, però també, jo ho soc de mena, i Víctor Roque, ni cap de nosaltres té ni idea com funcionarà, jo prefereixo pensar
malament,
que
serà... Malament, funcionarà malament, ja t'ho dic.
O no, després, sí, el Vinícius, quan va arribar, ningú deia, ostres, bueno, i mira, ara està, és un dels millors jugadors, Víctor Roque igual.
El tema de Víctor Roque és interessant, la comparativa amb Vinícius, perquè Vinícius, al Barça, si fa els 3 primers anys que va fer el Madrid, l'haurien matat.
Sí. Bé, amb Dembélé ha passat una cosa semblant,
No, amb Dembélé en porta 7, però encara no ha ofert el rendiment de Vinícius.
No.
Vull dir que és pitjor.
Jo recordo que Vinícius xutava al revés.
Sí, no, vull dir que amb Vitor Roque, que si
perquè tenia vídeos de Dembélé.
Si finalment arriba, hauríem de tenir la paciència que ha tingut el madridisme amb Vinícius, amb Rodrigo, perquè potser són jugadors que necessiten doncs, un temps de cocció.
I potser hauríem de pensar el mateix amb un noi que es diu Ansu Fati, que potser també hauríem de tenir una miqueta de paciència abans de vendre'l, perquè té també 20 anys.
Mira, si comparem els vídeos... Saps que ara el que es fa quan es fitxa un jugador estranger que es coneix poc és mirar els vídeos.
Els highlights.
Exacte, els
highlights. Això
gràcies, eh? Gràcies.
Això ho feia Núñez.
International Site.
Ho feia Núñez amb Giovanni Botifarres.
Sí, exacte.
Llavors, què t'agafen les millors jugades, òbviament, del jugador de torn? Jo et convido a veure les millors jugades de Vitor Roque, que té 18 anys, no? Uh-huh. I les millors jugades d'Ansu Fati amb 18 anys. I els comparem. I a veure qui t'agrada més.
No, sí, és que jo Ansu Fati...
Però tenim els dos, ara.
Però és que no sabem res d'aquest noi. O sigui, jo l'únic que penso del fitxatge de Vitor...
És un acte de fe, Joanjo, al final.
Acte de fe amb un club que està dient fa anys que no té diners.
Clar.
Però és el mateix acte de fe que va fer Madrid amb Vinícius,
el seu planter,
o que anava a fer el Barça
perquè,
amb Vinícius.
I que necessita un mig centre, i que necessita un lateral dret, i que són les posicions prioritàries, i de sobte fitxa un jugador...
Sí, però necessita un davanter d'aquí dos anys, perquè Lewandowski...
Però és una aposta de risc o no ho és?
Sí, tot sí és una aposta de risc.
Però és el moment de fer-la.
Però està en posició el Barça de fer una aposta de risc.
Alguna n'hem de fer, no?
Però amb la situació econòmica que té el Barça.
És clarament el moment de fer-la amb Lewandowski, que li queden dos anys a bon nivell, pots portar-lo, que es vagi adaptant, i si tens un bon jugador amb 20 anys, el Lewandowski pot marxar
i
tens el titular.
Però això t'ho compro si costés Vitor Roque, no sé, 5 quilos, 10 milions d'euros.
Però 30 però... milions per un davanter.
30 més 30.
Si acaba sent
més
bo.
Més 30.
Si acaba sent bo.
Arda Güler.
Intervenció del públic, eh? Arda Güler.
Però Vitor Roque té nom de jugador del Valladolid, una mica. O sigui, que el fitxa al Valladolid i dius, hòstia, bé, pel Valladolid. Vitor Roque, eh? No.
Home,
jo només dic que és una... que és un fitxatge que et correspondria fer si tinguessis molts diners.
Sí, jo també penso.
Que el faries quan el Barça estava allò que li sobraven els calés i podia fer apostes de risc.
És el contrari, no tenim suficients diners per fitxar el jugador que ara mateix destaca i fitxem el davanter titular de la selecció brasilera.
Un partit amb la selecció.
No, i en l'últim campionat ha sigut el màxim golejador. Porta...
Sub-20,
exacte. Bueno, perquè no
a mi el que
fa,
em fascina del fitxatge de Vitor Roque és que André Curi torna a estar pel mig.
Bueno, aquest és un dels detalls. Home, André Curi, només us dic que una de les frases que li recordo va fitxar el Barça amb Mateus Fernández.
Sí.
Ho recordeu?
Sí.
Sí, no ho vam veure, però
no,
sí.
No,
va costar, em sembla que
7 milions.
7 o 8 milions d'euros. Sí. I va dir que era el nou Busquets. Només ho dic això.
No? I encara l'estem buscant, perquè no tenim Busquets.
Va venir al Barça, va jugar 40 minuts, i després va anar cedit a Valladolid, no? I no va jugar
no va
gens.
Jugar
i és el representant de Vitor Roque. Però bueno, no passa res, jo només ho dic. Bueno,
t'il·lusiona d'anar, Vitor Roque?
Molt, una cosa...
Sí?
Sí.
A Gironi.
No sé, vull dir, si porta 10 gols a la seva vida, al màxim nivell, a l'elit, és un acte de fe.
Totalment.
Que pensar que et pot il·lusionar, però vaja, escolta, ells sabran què fan, però evidentment les condicions no s'entén per cap banda, però vaja...
Des de fora, ara que has passat una mica l'entreteniment aquests mesos al Zona Franca, com es veu el món del futbol i del Barça?
A vegades fa riure, realment. No, de veritat, prens una mica de distància. Clar, he pres distància només del masculí, perquè al final del femení ha estat allí al peu del canó. I sí que hi ha moments, i a més, com que ho parles amb el, no, això, que si els actors, que si els cantants, no sé què, que se'n foten una mica de nosaltres, els periodistes esportius. Això,
no, són molt passionals, no?
No, és que no entenen que ens ho prenem tan seriosament, i és lògic, crec, eh? O sigui, realment, de vegades crec que perdem una mica el seny i ho perdem tot. Quan...
Passa una mica amb la política, potser, Évole, també, o no? Que a vegades...
No, amb la política, encara que prenguis distància, sempre la mires amb molt de respecte, perquè
sí,
eh? Són una gent maquíssima, molt entregada a la seva feina, i la veritat és que, bueno, m'hagués agradat que haguessin fet aquesta tertúlia demà, després del cara a cara entre Feijóo i Pedro Sánchez, i no sé...
Què n'esperes? Què n'esperes? Com un Barça-Madrid? Molta tensió? Molta...
Home, espero que la dreta no sumi, és l'únic que espero a la meva vida ara mateix, però bueno, és un espectacle, el de demà és un espectacle, o sigui, ho han muntat de tal manera com perquè sigui la política espectacle de la que fa tant de, tant de temps que parlem, demà és un exemple extraordinari d'això.
Sí, però amb dues persones que no serien, no, gurús de l'espectacle. No,
què vols dir, que són Vitor Roque i...
dos tuets de botes. No,
jo crec que hi ha un... O sigui, aquí s'han canviat els rols, el que és president és com l'aspirant i el que és l'aspirant fa pinta de president. I demà és un dia, doncs, per veure si això realment és així o no. I coneixent una mica el Pedro Sánchez, jo crec que demà podem tenir algun moment bastant divertit.
Llavors, clar, tu que vius d'això, no? O, per exemple, tu que has estat amb l'entreteniment, el futbol...
No, jo he vist la música, eh?
Val, perdona, tens raó, si ara ho descobrirem, que ara ho comprovarem. No, vull dir que tu que treballes d'això, no? L'esport, tu te'l mires com des de fora, sí? Tu quan sents alguna tertúlia esportiva... Prens distància i dius, ah, mira, que divertits són.
A mi és que m'entreté moltíssim.
Vull dir, aquests debats que tenim del...
Però és que m'entreté moltíssim. Jo és molt difícil que faci zapping a la ràdio si pillo una tertúlia esportiva. És un gènere molt denostat, però jo reconec que a vegades els que parlen no sé ni qui són, perquè hi ha tants tertulians esportius que no els coneixes, però m'és igual. O sigui, m'agrada molt, poso Ràdio Estel i si hi ha tertúlia esportiva, ja em quedo.
No, perquè ens haguem passat hores i hores parlant d'Arda Güler, el que fa dos dies no coneixem absolutament ningú. És una mica el que fa patar el cap de dir, però per què estem parlant d'aquest nano, d'un turc que potser d'aquí dos dies no serà ni al Madrid, ni sabrem on serà, ni sabrem res d'ell, i en canvi, no? Quantes hores has fet de tertúlia de Güler?
Unes quantes, sí.
Per què ha anat al Madrid, no al Barça, tal?
Però perquè t'explicaven que el Barça volia fitxar aquesta jove perla de Turquia, veies vídeos i dius, hòstia, nen, a vegades em recorda Messi. Són paraules majors, ja ho sé, però t'ho recordava una mica, no? I després, doncs, ha acabat triant el Madrid, doncs ja està. Que li vagi molt bé a la Güler del Norte.
No, és que... Jo vaig perdre la fe des de que un dia em van presentar un jugador que era el que havia de conquerir el món, que es deia Sidrić. Tenia uns ulls com plats. Ha sortit un jugador, el Messi dels Balcans, o no sé com li deien i tal, i jo me'l anava mirant i no li veia res.
Com a la Maradona dels Carpes.
Perquè t'era àgil, no?
No sé, vull dir que sempre hi ha el jugador que serveix per la virtualitat. En el fons, quan venim d'etapes cansades, sobretot els que l'hem viscuda presencialment, fixeu-vos el discurs del Xavi Aldecoa respecte als altres que estem aquí, ho viu des de lluny, ho viu amb una emoció que no ho vivim els que ho tenim proper. Perquè, d'alguna manera, nosaltres vivim en una virtualitat i ell diu, si voleu us explicaré de què va el món o de què va la vida. Llavors pensem que qualsevol jugador serà millor del que hem vist fins ara. I jo tinc una part de sentit que aquesta ha estat una temporada d'envelliment. O sigui, una temporada d'envelliment, quan dic d'envelliment, és l'1-0, que era un resultat que normalment perdíem les lligues per 1-0, el camp del Córdoba, o el camp del Valladolid, o el camp de Granada, aquests partits que no es veien per la televisió i sempre hi havia 1-0, gol de penal, l'àrbitre en contra, no sé què, és per dir, ara resulta que t'has hagut d'acostumar a guanyar la lliga 1-0, i això és un procés dolorós, perquè vens d'unes etapes en què es guanyava la Champions 2-0, 3-1, i clar, això costa d'assimilar, no és una crítica, la gent s'ho pren com una crítica al sistema, a l'entrenador, al president, no, és un costum que la gent que ha estat acostumada a veure grans partits, quan es troba amb això, li costa molt més de pair. Tenim, per exemple, un altre jugador, quan parlo d'envelliment, d'Araujo. Araujo recorda Miguel i aquests jugadors que parlaven els nostres pares amb bigoti, que es fotien al mig del camp i no passava ningú. Ja no recorda aquell central que la treu amb la dreta, que juga. És a dir, hem passat en aquest atac de nostàlgia que ens ha agafat a tots, amb un revival, que ara qualsevol cosa que es passa a una altra estació, com és dir, no, és que el que ha passat, no, ara vindrà Víctor Roque. Jo tinc totes les meves reserves, entre altres coses, no per res, perquè l'han comparat amb l'únic jugador que és incomparable, que és el Ronaldo, no? Com el jugador de la força física, un tio que era com una bola de foc, i jo crec que de Ronaldo només n'hi ha hagut un, em costa molt de veure'l en aquest sistema. Ara, no ho sé, el que no vull és, ho discutíem abans a la tertúlia i a vegades amb el Joanjo, i això ho hem vist. Crec que avui dia nosaltres hem perdut la capacitat del relat de sintetitzar què és el que passa. La gent no vol ser informada. La gent vol ser masturbada. No.
Deixa un segon.
No, explica
un segon perquè ho païm.
Explico perquè vull dir, vol que li diguin que el que llegeix és la veritat, i si no hi està d'acord pensa que és mentida. Llavors, clar, que si tu li dius que Víctor Roque és la història i tu li dius, bueno, no n'hi ha per tant, dolent, antibarcelonista, vols que vagi malament? No, escolti, jo simplement no l'he vist jugar, no en tinc ni punyetera idea. M'explico? Aleshores, clar, el paper de dir com m'informo, com ho sé, si tu sintetitzes quatre imatges, tots s'han fitxat toies, però que no podríem fer un gran... El Barça és el club que ha fitxat els grans jugadors que han canviat la història del futbol, i és una altra guerra perduda. El Barça ha fitxat, no va fitxar Di Stéfano perquè no va, ja sabem per què va passar, va fitxar Cruyff, va fitxar Maradona, ha fitxat a Messi, ha fitxat a Cruyff, ha fitxat tots els jugadors que han canviat el futbol, però hem fitxat toies de pebrots, eh? Llavors, fins i tot jugadors que no han arribat a debutar que han set xòfers dels presidents. Per tant, això ja forma part de la litúrgia nostra. Ja està bé que ens equivoquem. Perdona, a mi el Vitor Roque m'agrada perquè si ens equivoquem em farà ser que som culers. Ens hem tornat a equivocar. Bueno, doncs som gent, no passa res.
Qui era el xòfer?
Gaudet.
Explica-ho, que potser hi ha gent que no d'això.
Un porter brasiler, i els jugadors, quan els brasilers podien estar aquí, no els hi van donar l'alta reglamentària, i aleshores el va utilitzar de xòfer. Però aquí vam tenir el Sotil, que havia de ser el tercer estranger, quan Johan Neskens i Cruyff eren la parella, i Sotil, entre d'altres, no sé si el seu Ferrari groc va arribar fins i tot al Lluçanès. Tenia un Ferrari groc que passejava per les festes majors dels pobles, perquè no el deixaven jugar, sí. Per era estranger, llavors el portaven les partits de festa major. I algú diu que en aquesta cantera era Lluçanès, que van veure el Ferrari groc que passava per aquí la Torre de l'Oristà. Bueno, coses d'aquestes ens han passat tota la vida.
Tenia la carrera de sociologia, i ell volia veure una mica...
Era això, eh? El Sotil el vam entrevistar, li vam fer un damintatge al Sotil, ens va explicar aquestes històries.
Doncs correm el risc.
Anava de festa, no, amb el Ferrari.
Bueno, però ja hi estic d'acord. El que demostra també, que és el que més m'ha sorprès, és que els variables són més alts que el pes fixa. Ja. O sigui, un jugador que el fitxes per 30 milions, però resulta que els variables són 31. Llavors tu dius, escolta, jo haig de tornar a classes de càlcul o de matemàtiques perquè d'això algú que m'ho expliqui.
Ja, bé. Està bé, eh? El no té nom del Bessa està bé, perquè he fet aquí una no? Una d'això molt, molt interessant, una reflexió.
S'havia dit molt masturbar aquest programa?
No. Jo tenia el dubte de si era ara o no. Vull dir, no volem si fora ser masturbats. Ara,
Aleix, que és demagògic o populista, però no, que la gent vol que els hi donguin la raó quan llegeix, no informar-se. Vol que li diguin que té la raó i per això es compra la informació a mida. No. Llavors, clar, que es compra la informació a mida és molt difícil convèncer-lo si no està d'acord amb el que tu penses.
D'acord.
Què vols? Sí, que faci un no té nom?
Sí, a veure, què t'ha semblat a tu la temporada, o si vols fer alguna reflexió, si vols...
A mi és que la temporada m'ha semblat un miracle. O sigui, jo li dono molt de mèrit haver guanyat aquesta lliga. Perquè crec que el Barça és un club que està en un moment de reconstrucció profunda a tots els nivells, i es pot visualitzar ara si vas al Camp Nou, que fa cosa veure Camp Nou.
Van ràpid, a destruir-lo.
Sí, sí.
A destruir-lo, sí.
Ja veurem a fer-lo.
A mi em
fa una por, això. Cada cop que veig que et tiren una cosa d'allà, dic, ai.
Sí, perquè quan fan les obres al lavabo, quan el piquen, quan treuen les rajoles, és ràpid.
Sí, sí.
El tema és quan
l'has de posar. És quan dius...
Sí, és quan s'allarga, eh?
Voleu que us ajudi?
Sí.
Després ja desapareixes.
I quan diu, no, és que hem de fer un extra pressupost i tal, no? Aquest és el perill.
No, i és tranquil·litzador, una empresa turca per fer les obres, tot perfecte. Sí. O sigui, no em portat.
Però dins d'aquest context, que el Barça hagi guanyat la Lliga de futbol i hagi guanyat les 5 lligues professionals, a mi em sembla un miracle. I segurament el president Laporta ha fet coses malament, moltes coses malament, se li poden retreure moltes coses a nivell... Aquesta gestió, jo deixaré aquí, de club familiar, no? que està fent en lloc de club professional, que és cap a on hauríem d'anar. El fet de no tenir un CEO, per exemple, això no té nom. Però al mateix temps crec que té molt de mèrit haver aconseguit guanyar la Lliga amb quatre canyes i haver aconseguit, no sé per què, haver guanyat les altres lligues professionals, no? I crec que ell ara pot presumir d'això i espero que serveixi com de base per, doncs, fer un pas endavant, que és el que li cal al club, no?
Estan d'acord amb el que diu el Raül, que és desmitificar la figura del CEO, no, per l'altra banda, que és, si no tens un CEO, no tens una empresa, vull dir. Avui, presentes una empresa, dius, no, som tres treballadors, fem el que podem, CEO, gabinet de comunicació, o sigui, tot això té una parafernàlia que moltes vegades disfressa el buit.
No, però segurament a curt termini no. Ho pot salvar, però a llarg termini ho necessites.
Però vull dir que de vegades el discurs populista que pot tenir el president del Barça va en aquesta línia de dir... Escolta, això és una cosa sèria, no és una cosa conya. I de vegades posem carros... Estan d'acord, eh? Però vull dir que hem abusat tant dels CEOs, hem abusat tant de la intel·ligència artificial, hem abusat tant de que anem cap a una nova era que hem perdut el sentit comú. El sentit comú és dir, escolta, som tants, farem tant. Situació de crisi. Fem una economia de guerra, una economia de crisi. I això és el que no es veu, i aquí és on tindria sentit un comptable, un director executiu o no sé qui. Això és el que no s'ha...
Clar, però dins d'una economia de guerra, no sé si s'ha de fitxar Vitor Roque, no? És el que, aquest una mica era també el meu plantejament abans, de dir, Vitor Roque no entra dins d'un pla d'economia de guerra, no? Jo, he de dir, jo he portat el Raül Llimós, l'ha padrinat, però jo discrepo una mica. L'he portat per portar-li la contrària.
Per favor.
Per respecte.
No, jo crec que... És a dir,
hosti, jo pensava que això seria de bon rotllo, tio, eh?
No, no.
Estic patint.
Ara ja anirem a...
No, de bon rotllo.
Ara ja entrarem, ja.
No, que el tema...
No, però el Toni és un periodista de tribunals, de successos, li va al marro.
Però si fa Barça amb tribunals i successos.
Ja, últimament faig molt de Barça.
Sobretot no el matis, vale?
No. No, però jo, simplement, el tema aquest que la temporada guanya la Lliga és un miracle. Tu realment mires la plantilla del Barça i no estem tan malament, sincerament.
No, però si la mires fa un any...
Sí, però per això, és a dir, un cop has incorporat tota la gent, t'has gastat amb les palanques i has incorporat a gent de nivell, jo crec que guanyar la Lliga està bé, però tampoc em sembla que sigui un miracle.
Però veníem de l'any passat, que va ser... Jo vaig patir l'any passat per entrar a Europa.
Totalment, però l'equip que teníem l'any passat no té res a veure.
Però per mi té molt de mèrit el que ha fet Xavi. Per mi també.
Sí, no li trec el mèrit. Jo crec que
Xavi... Per mi ha guanyat 1-0 molts partits, però jo ho compro. És economia de guerra... temporada de guerra.
Sí, el que passa que l'economia de guerra tu has fitxat a Koundé, que t'has deixat una pasta, has fitxat a Rafinha, que t'has deixat una pasta en gent, i no sé si en una economia de guerra havies de fitxar